i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
9 i 1 minut a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu al programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Aquí dos dies el Barça-Lassa ja sabrà si segueix viu en la lluita per ser el nou campió d'Europa. D'aquí dos dies, l'equip de Xavi Pascual jugarà totes les seves opcions per ser al top 8 i ho farà fora de casa. Ho haurà de fer a Kaunas, amb el que li està costant al Barça sumar victòries a domicili en aquest top 16. De fet, només ha guanyat a la pista del Madrid. És, sens dubte, l'assignatura pendent d'aquest equip i Xavi Pascual ho sap.
Només tenim la victòria en aquest top 16 a la pista del Madrid, que sens dubte és una victòria de molt de prestigi, però sí que necessitem ja no només que fos contundent la victòria, sinó que guanyar, no? Guanyar aquest partit, i que significaria matemàticament la nostra classificació immediata, i no pensar en res més, no? Per tant, crec que és un partit que ens l'hem d'afrontar com els altres, d'aquí a casa, amb la mateixa intensitat, amb la mateixa velocitat, amb decisió, sabent suportar moments difícils que sempre hi ha fora de casa més que a casa, però com bé dius, treure una victòria fora ens ajudaria molt a mirar el futur amb optimisme.
I veurem què diu, quines explicacions dona Pascual. Ho farà demà dimecres, a la prèvia habitual dels partits d'Eurolliga, però en tot cas, dijous, està clar que no hi ha volta de fulls. El Barça vol ser als quarts de final sense dependre de segons i tercers resultats. Ja sap el que ha de fer, guanyar la pista del Salguiris. Una derrota seria temptar la sort. Escolteu Bàsquet al dia amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagana a la producció.
Gràcies, Òscar. Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
9 i 3, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs a cara al partit d'aquest dijous a Lituània, el més positiu de tot plegat és que el Barça depèn d'ell mateix. Una victòria li assegura la seva presència en els play-off i com a tercer classificat del grup F. Fins i tot en cas de derrota es classificaria pels quarts, llevat que perdi Madrid i guanyin Olympiacos i Bamberg en aquesta darrera jornada. El rival dijous, un Salguiris que no té res a pelar des de fa setmanes i que potser el fet de no tenir res a perdre i jugar sense cap pressió el pot fer encara més perillós. Aquest és el rival que es trobarà dijous al Barça-Lassa d'un partit que començarà a 6:45 de la tarda. Tomàs Satoranski parla al Bàsquet al dia. Espera, diu, acabar el top 16 amb una victòria fora de casa que, a part de donar la classificació, també donaria confiança a l'equip de cara als quarts de final.
Ellos van a jugar sin presión, ¿no? Eso, lo más fácil, jugar así, y van a intentar jodernos, ¿no? En este sentido, nosotros tenemos que concentrarnos solo en este partido y no ver ninguno de los resultados otros y hay que salir a tope y concentrado y por fin jugar un partido bien y ganarlo fuera.
Es lo que dices, incluso perdiendo os podéis clasificar, pero mejor no tentar a la suerte, ¿no?
Mejor no tentar la suerte y ir por eso, porque siempre es esta ventaja que lo tienes todo en sus manos y hay que aprovecharlo. Como decimos aquí, siempre cuando pasa el tren hay que subir, pues intentaremos hacerlo.
Aunque fuera de casa, no solo el Barça, sino en general es muy difícil ganar en el top 16, ¿no?
Sí, bueno, los equipos se hacen muy fuertes en casa, ¿no? No solamente nosotros, como dices, en Bamberg, ¿no? Gimki ahora enseñó en Olympiacos, claro. Es súper difícil. Quizá el Žalgiris es la pista donde más los equipos ganaron, pero eso no te da ninguna seguridad.
Sabiendo que cuando estés en cuartos, que seguro que vais a estar en cuartos, tendrás el factor pista en contra, mejor llegar ganando fuera, ¿no? En la pista del Žalgiris, que seguro que aportará un poco de confianza, ¿no? Para ganar,
sí,
fuera de casa.
Sí, seguramente nos da esta confianza que es posible ganar fuera, ¿no? Y pues yo creo que tenemos como confianza que podemos pasar, incluso no tener el factor cancha, pero bueno, como en Olympiacos, ¿no? Lo hizo el año pasado contra nosotros. Yo creo que luego tienes en mente ganar uno de los dos partidos que te vienen, pero esto ya está todavía lejos y hay que, como dices tú, concentrarnos para ganar el Žalgiris.
Doncs el base txec del Barça, que espera també traslladar a Europa el moment que viu l'equip a la Lliga Endesa, líder en solitari amb 24 victòries, dues més que el València, que és segon, un Tomas Satoranski, que és sens dubte un dels pilars més importants d'aquest Barça l'Asa. El jugador ens reconeix que la seva renovació serà blaugrana les properes 4 temporades. Li ha anat molt bé.
Parece que sí, ¿no? Que estoy teniendo mucho protagonismo, ¿no? Buenos partidos. De momento puede ser, no sé por qué ha pasado esto, pero puede ser mentalmente que tengo este seguro, ¿no? De continuar en este club y tengo la responsabilidad y a mí me gusta cumplir estos objetivos y bueno, espero continuar así ayudando al equipo.
Supongo que notas que eres uno de los jugadores más queridos por la afición, con que la afición más disfruta, no en pista, ¿no? Con la espectacularidad que aportas al equipo.
Bueno, es verdad, hoy han gritado mi nombre, ¿no? Que es muy bonito, ¿no? Escucharlo de la afición de uno de los grandes, ¿no? Y yo les agradezco muchísimo esto y bueno, yo soy un jugador que cada vez que tengo una oportunidad intento hacer algo para los aficionados y bueno, espero que voy a estar querido mucho tiempo.
De hecho, si ves pasillo, no te lo piensas y no. a por el mate, ¿no?
Sí, así estaba aprendido, ¿no? Bueno, me lo enseñaban, ¿no? Porque con el físico que tengo creo que, o me creo en mis posibilidades, así siempre cuando es fuerte no lo machacas, pero tienes más oportunidades de que te piten falta, así que siempre intento ir a saco.
Doncs el que passi dijous a Kaunas, segur que Satoranski tindrà gran part de culpa d'aquest enfrontament Žalgiris-Barça-Lassa, que serà el quart de la temporada. I Carlos Arroyo reconeix que va fitxar pel Barça per viure aquest moment de la temporada. El base porto-riqueny vol conduir el Barça fins a la Final Four.
Mucho orgullo y defender estos colores a un alto nivel todas las noches. Pero me siento bien, estoy saludable, estoy preparado y ansioso de que ya comience esta etapa del top 8 para nosotros, porque sé que vine aquí con esas posibilidades de poder jugar un top 8 y directo al Final Four, si Dios permite.
Doncs veurem què farà dijous el Barça a la pista del Žalgiris. També dijous jugarà el Madrid davant del Khimki. Els blancs necessiten guanyar per ser els quarts de final, però compte, perquè també es podria donar el cas que guanyant quedessin fora. El que sí està clar és que una derrota els elimina automàticament. Sergio Rodríguez a Teledeporte.
Nosotros es una final, tenemos muchas ganas, sabemos de lo que hemos luchado para llegar a esta situación, no solo este año, sino todos los años. Y bueno, cuando pierdes varios partidos en el último segundo y se te da la oportunidad de poder ganar el partido y esperando algún resultado pasar a la siguiente fase, pues vamos muy motivados.
Doncs una sola jornada pel final del top 16, Xesca i Baskonia del grup F són els dos equips classificats per quarts. Veurem si Barça i Madrid els acompanyen. Del grup F, Fenerbahçe, Lokomotiv Kuban, Panathinaikos i Estrella Roja són els quatre equips ja classificats. El Barça, en el cas d'acabar quart del seu grup, jugaria els quarts contra el Fenerbahçe i en el cas d'acabar tercer ho faria contra Lokomotiv Kuban o Panathinaikos. En tots casos, amb el factor pista en contra. I pel que fa a la Eurocup, demà dimecres es disputaran els partits de tornada de les semifinals a 8:15. Estrasburg, que juga a la pista del Trento, ha de guanyar per 7 o més punts de diferència si vol ser a la final. I a 9:15 jugarà l'Herbalife Galatasaray. L'equip d'Aito García Reneses ha de guanyar per 15 o més punts de diferència si també vol ser a la final. Aito sap com s'ha de jugar un partit com el de demà.
Fácil de suponer, es decir, bueno, son 14 puntos, pues si ganamos por 4 cada periodo ya serían ganados por 16, pero esto no puede ir así. Y pensar en el marcador solamente en los últimos minutos, ¿no? Si vas perdiendo por mucho, pues la línea de hacer ataques más rápidos, y si vas ganando por pues hacer ataques más lentos, pero eso...
Doncs veurem si demà l'Herbalife és capaç de remuntar aquests 14 punts de diferència i plantar-se la que seria la seva segona final consecutiva de la Eurocup. I parlant de l'Eurolliga i parlant de la Eurocup, ahir al bàsquet al dia ja us vam comentar l'acord entre ACB i Eurolliga pels propers 4 anys, per les properes 4 temporades. Doncs en volem parlar, en parlem ara amb una persona que ahir va ser present a l'Assemblea General de la ACB.
Bàsquet al dia.
Guanyar.
Amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs la ACB acceptava ahir la proposta de l'Eurolliga, una proposta que contempla la presència de 4 equips ACB a la màxima competició continental a partir de la temporada 2017-2018 i 3 més a la Eurocup, a més de garantir que el campió de la Eurocup seguirà tenint plaça directa per jugar a l'Eurolliga. Tot això són les condicions, els termes de l'acord que definitivament han fet que l'ACB hagi decidit donar el sí a la Eurolliga, a la vegada que deixa absoluta llibertat també als seus clubs perquè, doncs, qui ho cregui convenient, competeixi en la nova Basketball Champions League de la FIBA. Ahir parlàvem amb Mario Hernando, director de comunicació de l'ACB, i avui ho volem fer amb el representant d'un equip ACB que ahir va ser present en aquesta assemblea de clubs. Director esportiu del FIAT Joventut, Jordi Martí, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Doncs el FIAT Joventut va ser un dels clubs que es va mostrar més crític en un primer moment, quan l'Eurolliga va fer pública la seva intenció de crear una nova Eurolliga pràcticament tancada. Ara, amb el panorama actual, no sé si esteu satisfets amb aquest acord ACB-Eurolliga pels propers 4 anys.
Bueno, diem que resignats, no? Perquè no deixa de que tenim una Eurolliga amb uns equips que són fixes, amb uns equips que guanyin o perdin, saben que en els seus pressupostos poden comptar amb uns diners amb els propers 10 anys, no? I que això vol dir que hi ha una diferència brutal, però com que això ja s'ha tornat com una mica un monopoli, doncs encara has d'estar content que et donguin el platet petit perquè vagis de tant en tant picar, i si algun dia tens la sort de que esportivament tens alguna opció, doncs mira, ens hem de conformar amb això. També és veritat que el tema de FIBA, doncs cada dia veus que és menys estable o que hi ha poca garantia de res, sempre són coses així molt en l'aire i res fixades. Per tant, suposo que també hi ha un moment que, veient que lo d'Eurolliga es va tancant, les opcions d'entrar en alguna altra fórmula, doncs altres lligues també ho estan demanant i deuen estar fent també les seves pressions, doncs també hi ha un moment que igual ens hem d'ajustar al que tenim.
De fet, la gran majoria de clubs van donar el vistiplau. No sé si en cap moment es va plantejar la possibilitat que l'ACB acceptés la proposta de la FIBA o de fet, teníeu clar que el futur del bàsquet europeu passa per l'Eurolliga.
No, aviam, a més, el plantejament aquest que fa Eurolliga, en aquest moment, fins i tot pels equips que no participessin a Eurolliga, estaríem fins i tot oberts a poder participar a la competició de FIBA que es fes, no? Per tant, bueno, diem que queda una mica obert de que els clubs que no participin en el format d'Eurolliga i poguessin competir a Europa, doncs d'una altra manera tinguessin l'opció. Uh-huh. Llavors, quedant així més obert, doncs és el que deia. No és el que voldríem de sortida, perquè ara un hipotètic cas de que l'Obradoiro es classifiqués, guanyés una lliga o quedés segon, doncs això no li no li donaria garantia de participar, que això no passa ni en el futbol, no? Això és el que sempre ens té més encuriosits, no? És a dir, el Villarreal ha jugat la Champions perquè s'ho ha guanyat per mèrits esportius. Ara, en aquest moment, és impossible que això pugui passar. Per un any que puguis fitxar bé a dos americans, que tinguis tres jugadors que et continuen d'una temporada a l'altra i facis un grup que et pot donar un cop que soni la flauta i que puguis jugar, doncs és impossible, no? I el que, o amb una fórmula que és el futbol, funciona perfectament, doncs amb el bàsquet això no ho sabem entendre així i ho fem aquest monopoli d'uns equips i els altres som comparses, però bueno, hem de jugar a ser el mono que aplaudeix. Mm.
Però amb aquests acords, a partir de la temporada 2017-2018, l'equip sense llicència A, que quedi millor classificat, si aconseguirà plaça per competir a l'Eurolliga, així com també el campió de l'Eurocup.
Sí. Seria així. Però imaginem que per un altre cantó hi hagués la possibilitat de que guanyis l'Eurocup, no? Un equip espanyol, no? I suposo que també hi haurà un moment que el cúmul d'equips doncs serà també un entrebanc, no? Sí que és veritat, hem guanyat una mica una posició i una plaça que esportivament, però ja dic que en l'hipotètic cas de que hi hagin dos equips que puguin anar amunt, doncs serà impossible. Però bueno, sí que han guanyat algú, els equips de baix, una miqueta han guanyat, però sempre el que està molt clar és que hi ha uns equips que ja partiran a la Lliga ACB, ja no a l'Eurolliga, amb una garantia d'un pressupost per 10 anys, no per jugar a l'Eurolliga, sinó per jugar a l'Eurolliga i l'ACB. Per tant, ja surts amb una diferència gran i fins i tot, clar, hauríem de veure tots aquests equips quan realment generen. Que està clar que no generen tots aquests diners. Però, bueno, entraríem a una guerra, que és la de sempre, de que, per exemple, a Alemanya no passa i que aquí sí que està passant. Doncs que el Bayern de Múnich té un pressupost de futbol i un pressupost de bàsquet, i aquí hi ha dos clubs que tenen un mateix pressupost per tot. Llavors, i a sobre van reforçats amb l'Eurolliga, ara amb una garantia d'uns anys, d'uns ingressos, doncs llavors pot ser uns plans allà a curt, a mig i a llarg plaç, doncs importants.
Doncs al moment l'acord a fer Eurolliga, que és pels propers 4 anys, durant aquests 4 anys no sé si veus a la penya competint a Europa en algunes d'aquestes properes temporades.
Bueno, suposo que estarem allà mateix. Segurament quan tinguem algun jugador que en aquest període de temps que nosaltres puguem anar fent equip, doncs segurament tota la potència econòmica que els hi haurà generat Eurolliga en els grans, doncs ens farà a nosaltres ser més febles i segurament no podrem mantenir aquests jugadors perquè el peix gran es menjarà el petit i tu mai podràs ser una estructura. Per tant, ara mateix em costa veure a la penya, però a la penya hi ha molts equips de la classe mitja i baixa poder créixer, perquè estem en un moment doncs que cada cop doncs no hi ha classe mitja, hi ha classe alta i classe baixa.
Mm-hmm. I aquestes diferències, Jordi, pot propiciar que clubs de la lligandesa decideixin competir a Europa sota el paraigües de la FIBA, perquè de fet la CB us dona absoluta llibertat. No sé si a la penya us ho plantegeu.
Penso que també és el que ha fet que es prengui aquesta decisió. La FIBA ara mateix sempre parla de coses hipotètiques, de diners hipotètics, però encara no garanteix res, no? Suposo que cada equip fa els seus números i també valorarà els ingressos que pugui tenir o no. Evidentment, si FIBA es va fer més sòlida i garanteix uns diners, doncs suposo que cada club farà el seu anàlisi de pressupost. Nosaltres aquest any no hem pogut competir l'Eurocup perquè el pressupost no ens ho... Vaja, la despesa que podríem tenir i el desgast competitiu, doncs no ens ho podíem permetre amb la plantilla i el nostre pressupost. Això, si hi ha un moment que FIBA tu et garanteix uns diners, t'ajuda i et dona... Doncs serà una opció per poder-te plantejar de competir, donar alguna cosa més als aficionats, no? Un partit més durant un temps assegurat. Llavors, serà qüestió en el seu moment. Si FIBA dona un pressupost tancat i real, doncs poder-ho valorar cada club a la situació que estigui.
Mm-hmm. I al llarg de l'entrevista t'has referit a les diferències econòmiques que existeixen entre els grans equips ACB i la resta, i de fet ahir en aquesta assemblea, Francesc Roca, president de la CBE, us va presentar un informe per tirar endavant un model de repartiment econòmic equitatiu entre tots els equips. Què ens pots dir?
Es va plantejar, però tampoc es va avançar. Van quedar alguns punts pel camí i també ja va haver-hi algun club dels grans que ja volia associar directament aquest repartiment al model de competició, no? Perquè els equips grans, clar, anant a aquest model d'Eurolliga, el desgast serà important. I ara, clar, seguint amb la línia dels poderosos i els pobres, doncs serà aquesta la línia de... Ara condicionarem de que arribem a un acord de reparto de l'ACB a raó de que ens ho poseu tot fàcil a competir. Sigui bo per l'espectador, sigui bo pels dies d'audiència aquí o no, saps? Llavors ja entrem en aquesta roda, que per això nosaltres també hem sigut bastant crítics a combregar amb això de que hi hagin tres que remenin al cotarro.
I pel que dius i com ho dius, sembla clar que segueix la guerra, no?, d'interessos entre els grans de l'ACB i la resta.
No, jo crec que no hi ha guerra. Vull dir, és com uns van amb bazoques i altres amb escopetetes de taps. Vull dir, no pots anar a cap guerra, sinó estàs mort.
Acabo. L'ACB també es va tractar ahir a l'assemblea. Estudiar, implantar un nou model de competició, com ho veus?
De fet, hi ha una comissió per fer-ho de diferents equips. Penso que també serà bo que es redueixi perquè amb els equips que facin aquesta comissió i puguin avançar, perquè amb 18 equips costa. De que i et costarà amb una petita comissió d'avançar, doncs encara és més difícil amb 18, no? Però, sincerament, el model de competició el veig complicat, perquè, a més, crec que la Lliga així de tots contra tots, el model és bo i agrada, i, agrada tant que fins i tot l'Eurolliga és el que s'agafa, no?, en aquest model, no? Per tant, i si ho fem així, doncs suposo que no hi ha prou dates per poder fer totes les competicions juntes. Per tant, sí que s'haurà d'inventar alguna cosa, però veig difícil que hi hagi un acord.
Doncs ja veurem cap on va l'ACB amb aquest nou model de competició que de moment es vol estudiar. Jordi Martí, director esportiu del FIA Joventut, gràcies per passar-te pel Bàsquet al Dia.
Gràcies a vosaltres.
I a tot això, en un comunicat d'aquesta mateixa tarda, la FIBA ha fet públic que ha presentat una demanda contra l'Eurolliga davant la Comissió Europea en resposta a la que va presentar aquesta davant l'organisme internacional a finals de febrer. El colabrot continua. A veure Què ens expliquen ara els panyistes?
Bàsquet al dia.
Aquests minuts no serveixen, han de ser 40.
A Ràdio Estel, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs en aquesta recta final de programa ens queda escoltar els panyistes avui amb dos d'ells, la Mary Sai dels Panyadictes de Badalona. Hola, Mary, bona nit.
Hola, bona nit.
I el Marc Segura del Sant Coler. Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs us començo preguntant ràpidament per l'acord entre l'ACB i l'Euroliga per les properes quatre temporades. No sé què us sembla. Creieu que és positiu? Marc, com ho veus?
Home, per de cara a l'Euroliga és positiu, perquè crec que l'Euroliga volia la fer sí o sí, perquè malgrat la crisi, vull dir, segueix sent la millor lliga domèstica d'Europa, i per la FIBA jo crec que és un cop molt dur, perquè, vull dir, era el que esperaven. Vull dir, crec que tant FIBA com Euroliga esperaven el que fes la CB. I la FIBA, jo crec que sense cap equip a CB de mínim nivell, la seva competició ho té perdut.
Mm-hmm. I tu, Mary, com ho veus, això? Aquest acord a CB ha decidit anar de la mà de l'Euroliga?
Ja, bueno. La veritat és que l'Euroliga, la majoria de coses passen també a Barcelona, que m'imagino que van lligats. Bueno, com que nosaltres no la podríem jugar mai més, pues, què vols que et digui? A mi les competicions també europees, el que tenen un nivell econòmic molt gran, i cada cop els equips estan pitjor, és a dir que ni bé ni malament els que s'ho poden permetre, pues, de conya, i veure jugadors d'elit, pues, sempre és els que ho deia i fa bon bàsquet, no? Però conscients que no, que ni FIBA ni Euroliga, en teoria, són desplaçaments, bueno, són lligues per als equips que sobreviuen amb cantera i, bueno, l'estratègia que tenim nosaltres.
Sí, sí, però vaja, amb aquest nou acord s'obre una petita esperança o finestra per la via esportiva poder accedir a l'Euroliga, ja sigui com a quart equip classificat o primer sense llicència A o bé l'Eurocup, que és difícil, però almenys sobre ja, aquesta finestra, no?
Per aquesta part, sí, perquè s'obre una mica més el ventall, no? Però igualment sempre acabaran amb els quatre mateixos, que són els que es poden permetre.
Sí, sí.
Pues tenir el doble de jugadors, o si se't lesiona algú, pues poder fer un fitxatge a última hora.
Mm-hmm. I parlant de l'Eurolliga, Marc, dijous a certificar el passi als quarts de final guanyant a la pista del Salguiris, i millor no estar pendents d'altres resultats, no?
Sí, millor. És molt millor dependre de tu mateix, que en aquest grup amb tants bàsquets, a vegades tens empats que s'ha de treure la calculadora. Vull dir, havent ja fet la feina que era guanyar dijous, tornar a perdre fora seria un error molt greu, i seria tirar, es pot dir, per les escombraries, el treball fet en els partits contra el CSKA i contra Madrid.
Creus que el Barça es classificarà pels quarts?
Sí, crec que sí, després de guanyar Bamberg, sí, a més Salguiris. Sí que és cert que aquella pista sempre costa, vull dir, perquè és una gent que té una afició que encara que guanyin no perdin, vull dir, omplen igual. És el típic partit on l'equip que no té repressió en jugar en confiança, vull dir, lliures de pressió, i a vegades això és tramp, és el que fa que sigui un partit trampa, però en teoria el Barça hauria de guanyar.
Doncs veurem què passa. Et pregunto per la 26a jornada de la Lliga Endesa, Mary. La derrota del Fiat Joventut ho va intentar a Màlaga, però no va poder ser, eh?
La veritat és que, bueno, l'Unicaja no està gaire fi, però és un equip que juga a Euroliga i té, pues, té jugadors d'elit i de nivell, i, bueno, era un partit molt, un desplaçament molt complicat, com els que ens queda, els que ens queden aquest mes d'abril, i, bueno, diumenge a casa hem de guanyar sí o sí, perquè si no estem a tres partits de mirar cap avall i, bueno, seria gens positiu. Però, bueno, és el que hi ha, i, bueno, diumenge espero que estigui el pavelló ple a tope, no com el dia del Manresa, que no sé si dilluns de Pasqua va fer que, bueno, que no vingués, que fos unes entrades més molt fluxes, i, bueno, aviam si guanyem i bueno, deixem lluny el perill de la zona baixa.
Mm-hmm. I el Barça, Marc, victòria còmoda contra l'ISL Manresa, eh?
Sí, va ser un partit plàcid que entrava dins del guió previst. El Manresa, més o menys, va aguantar de dos quarts, i es pot dir que a partir del tercer quart el partit no va tenir més història.
Doncs ho hem de deixar aquí. Penyistes, gràcies, que tingueu una bona setmana, eh, Meri i Marc. Ho deixem aquí. Gràcies al Mario Ramírez al control, Xavi Pagant de la producció. Demà més bàsquet al dia, a partir de les 9. Vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.